Estem davant d'una revolució genètica?
Saps el que vol dir CRISPR?
CRISPR.
No.
La tecnología CRISPR permite reescribir la información genética de prácticamente cualquier ser vivo. Però, per exemple, el virus del SIDA, CRISPR se puede curar.
En un moment que estic...
This is particularly true in the study of diseases like cancer.
Què et va passar?
Vaig tindre càncer.
Però ara ja estàs bé?
Sí.
La teràpia gènica, que gràcies a ella t'ha salvat la vida.
És un milagre.
Tu em recomanes que em faci, per exemple, una seqüència genètica?
Li dirà com es morirà?
Com no se morirà?
Chromosomes like these are large enough to see under the microscope.
Se me ve bastante equilibrado.
Mucho.
The spacecraft will subject you to vibration testing.
Coneixes el Josiah Greiner?
Home, és un dels biohackers més coneguts.
Oh! Jo vaig veure unes imatges teves punxant-te, CRISPR, això ho hem de regular. Si ho portem a l'altre extrem, podria crear autèntics monstres. Això és molt perillós.
Sí, com un cotxe circulant a 150 km per hora.
Ara.
No pot ser, amb Jordi Basté. Genètica. Badalona. Take your time. Let it go, I know it's on your mind. Know that it's waiting for you. Know that it's waiting for you. Know that it's waiting for you. You know that it's waiting for you. Know that it's waiting for you. It's waiting. Oh no. David Repecho.
Tu ets el David?
Sí.
Què tal, David? Què tal? Com estàs? Estem. Pel que sé, no fa tant temps que tu no podies anar en bicicleta, no podies anar a escola, no podies fer una vida normal. Què et va passar?
Vaig tindre càncer, leucèmia linfoblàstica aguda.
Però ara ja estàs bé?
Sí.
Per què?
Perquè han fet una teràpia gènica.
Una teràpia gènica?
Sí.
Una teràpia gènica que, diguem-ho, que gràcies a ella t'ha salvat la vida.
Sí, me l'han fet al Sant Joan de Déu.
ABC Ciència. Tracten amb èxit la leucèmia d'un nen amb una teràpia genètica pionera en la sanitat pública.
Quan et van diagnosticar, David, la malaltia?
La primera vegada va ser als 5 anys.
Als 5 anys. Te'n recordes, no, Lídia? Suposo que aquell moment que... estàs amb els metges i et diuen que el teu fill de 5 anys, de només 5 anys, té una leucèmia.
Me'n recordo perfectament.
Lídia Maqueda.
Bueno, no es trobava bé. No es trobava bé i anàvem a anar a un metge, a un altre, fins que van decidir fer una analítica. I a l'analítica és quan van tenir que córrer.
I llavors, a partir d'aquell moment, el primer tractament?
Sí.
Quin va ser aquest primer tractament?
Un tractament de quimioteràpia.
Una quimioteràpia?
Sí. El que passa que als 5 anys i mig, va tingut la primera recaiguda.
Amb 5 anys, mira, tot allò pot ser com una mena de joc desagradable, però mira, tu tampoc ets molt conscient, ets molt petit. Però clar, aquí ja tens 11 anys.
Clar, és que és el que tu has dit. La primera vegada tenia 5 anys i no tenia consciència de res.
I clar, ja amb 11 anys...
Ja m'ho van explicar tot i tenia molta por.
Però bueno, cogimos fuerza de donde no la teníamos y para adelante y a luchar con él, evidentemente, porque había que prepararlo para un trasplante de médula.
Li va bé?
Li va molt bé.
Fins un dia que torna a recaure?
Sí.
Buah.
Era una revisió normal. Ai, no s'encontrava mal.
Allà, tu amb 13 anys, David, què penses?
Vaig veure tota la meva família trista i així, i jo vaig dir la tercera va la vençuda.
I tu vas dir que la tercera anava
sí.
La vençuda? Buah.
No s'ha de donar lecció.
Tenir un fill així, efectivament, eh? És a dir,
no aguanteu
els pares perquè amb una bèstia així...
Ell decía, no te preocupes, mama, porque yo sé que la tercera será la vencida.
I els metges que us deien a Sant Joan de Déu?
Nos dice la doctora que dentro de lo malo, que ella tiene algo que ofrecernos, que es un ensayo clínico y que se llama el CAR-19, que solamente entrarán unos niños con unas específicas condiciones y que dentro de lo malo tenemos la suerte de que estamos dentro.
¿Y la respuesta es unánimemente rápida de decir sí o os lo
pensamos? Bueno, firmamos todo sin leer, porque está la vida de tu hijo en juego. Evidentemente te agarras a lo que te digan. Y además nosotros teníamos una fe ciega en la doctora y ella nos dijo, ya verás cómo irá todo bien, lo sé.
Que al final tot anirà bé. Quan de cop la sort s'apagui, si estem junts serà més fàcil. Al final tot anirà bé. que aviat tot el que cou s'endurà el temps.
Sant Joan de Déu, Barcelona. Després de molts anys de tractament, el CAR-19 m'ha permès deixar enrere la leucèmia. Susana Ribas, hematòloga pediàtrica.
Al pacient que se li aplica aquesta teràpia, se li fa un tractament molt individualitzat, de forma que necessitem les seves pròpies cèl·lules del sistema immunitari i un cop tenim aquestes cèl·lules ja en el laboratori, les manipulem genèticament, les tornem a posar al pacient com si fos una transfusió de sang i aquestes cèl·lules són capaces generalment de trobar la cèl·lula leucèmica i destruir-la. Aquesta teràpia és una teràpia complexa, individualitzada i que té un cost molt elevat. Potser ens n'anem a 500.000 d'euros i això és un cost molt elevat que afortunadament el nostre sistema sanitari públic l'està finançant amb els nens que tenen, en els que s'ha demostrat que és eficaç, però que si això ho haguessin de pagar els propis pacients no seria assumible per la majoria de les persones.
Bueno, clar, la pregunta és ara tu, David, com et trobes?
Jo molt bé.
Perfecte.
Perfecte.
Com mai?
Sí, sí, molt bé.
Pots anar a escola, pots agafar la bicicleta, sí. Pots fer esport, pots...
Com un altre nen.
Com un altre nen.
Molt bé.
Ah, per tu això és com una mena de miracle.
És un milagro. Sí, sí. És un milagro.
El que estem veient amb aquest tipus de teràpies gèniques és que indiscutiblement això és el futur.
I tant. Porque además son tratamientos que no son nada agresivos. O sea, él no sufrió como ha sufrido las otras veces. Y en 15 días él, bueno, y aquí lo ves, después
estupendo.
De 3 años, estupendo.
Whispering something I can hardly believe. Let me take the
solo él sabe
lo que ha pasado, sí, sí.
'Cause love is all we
revoluciona el camp de la genètica.
El Regne Unit s'ha convertit en el primer país europeu a obrir la porta a la manipulació genètica d'embrions humans.
Important avenç científic en la lluita contra el càncer de còlon. Un equip internacional ha seqüenciat el genoma d'aquesta malaltia.
L'aparició d'una tècnica que permet fer canvis en la càrrega genètica de manera eficaç i assequible està obrint moltes possibilitats mèdiques, però també podria servir per decidir l'evolució de l'espècie humana.
Estem davant d'una revolució genètica?
Gemma Marfany.
Jo diria que el segle XXI serà el segle de la genètica, sí, perquè està tot revolucionat, tot des de la seqüenciació massiva, com ara les noves tècniques CRISPR, que ens permetran editar genètica.
Tècniques?
CRISPR.
CRISPR.
Saps el que vol dir CRISPR? Repeticions palindròmiques, curtes, agrupades, irregularment interespaiades.
Professora de genètica de la UB.
Necessitaria algú que m'ho mastegués bé com si fos una criatura molt petita.
Col·legi Immaculada, Alacant. Francisco Mojica, microbiòleg.
Hola, niños. Supongo que habréis oído hablar de CRISPR alguna vez.
No.
¿No?
No.
No. No.
Ahora intentar solucionarlo. Os voy a dar la clase más corta de vuestra vida. Os voy a intentar explicar qué es esto de CRISPR. Y para eso os tengo que recordar algo que es fundamental para los seres vivos, y es que todos, absolutamente todos, desde las diminutas bacterias hasta las gigantescas ballenas, incluyendo las plantas, incluyendo las personas, nacemos con una especie de libro de instrucciones. Ese libro de instrucciones es lo que se llama el ADN. ¿Habéis oído hablar del ADN alguna vez?
Sí.
Fenomenal. En algunos casos, ese libro de instrucciones tiene, digamos, errores de escritura. Y esos errores de escritura pueden dar lugar a enfermedades. Imaginaros por un momento que fuéramos capaces de cambiar ese libro de instrucciones, esas palabras que hacen que se desarrolle una enfermedad. Eso es una realidad a día de hoy. Resulta que los científicos hemos descubierto y desarrollado unas herramientas fantásticas que proceden de las bacterias. Estas herramientas es lo que se llama CRISPR. Las podemos introducir en un paciente y programarle una especie de GPS que tienen estas herramientas y decirle que vayan a encontrar aquella palabra que está mal escrita y que es responsable, por ejemplo, de esta enfermedad que os comentaba. ¿Lo habréis entendido ahora?
Sí.
Ahora sí que ho entes, ¿eh? Ahora sí.
Y no me extraña porque Francisco Mujica es el descubridor del CRISPR.
El País, Francis Mujica, de les Salines a les Travesses per al Nobel. La troballa de Mujica és present avui dia en laboratoris d'arreu del món. Ha democratitzat l'enginyeria genètica.
Em sento realment afortunat, Francisco, de parlar amb tu després d'aquesta classe magistral que ens has donat del descobriment del... i del que significa exactament el CRISPR. És com una mena com si el Fleming ens hi estigués ensenyant el descobriment de la penicilina. No? I a més és una persona que ja fa anys que rumoreja i que es comenta que després de Ramón y Cajal i de Severo Ochoa, el tercer premi Nobel espanyol podria ser tu.
Són rumores.
Només?
Són els rumores.
Només rumores? Com va ser el moment del descobriment del CRISPR i aquest moment eureka?
El primer momento fue totalmente inesperado. Haciendo otras cosas, como suele ocurrir en ciencia, estaba implicado en mi tesis doctoral e intentábamos averiguar cuáles eran los mecanismos que utilizaban unos microorganismos parecidos a las bacterias que se aislaron años atrás en las salinas de Santa Pola, muy cerca de aquí de Alicante. Sí, intentamos averiguar cuál era el mecanismo que les permitía adaptarse a cambios en la salinidad del medio y ahí nos encontramos secuenciando con repeticiones del ADN palindrómicas, cortas y regularmente espaciadas, que es lo que significa el acrónimo CRISPR. Eso simplemente fue un descubrimiento inesperado y 10 años más tarde conseguimos averiguar cuál era la función desempeñada por estas regiones, en el 2003 concretamente.
O sea, ¿va a ser cuando vau tenir constància del que havíeu descobert?
CRISPR en origen es un sistema de defensa de bacterias. Una vez que conseguimos averiguar cuáles eran y cómo funcionaban, dieron lugar al desarrollo de la tecnología CRISPR. La técnica es tan poderosa y tan fácil de usar que se puede utilizar casi por cualquiera para hacer casi lo que uno quiera en el material genético de casi cualquier ser vivo.
Eso es muy peligroso.
Sí, como un coche circulando a 250 km por hora.
Si lo portamos al otro extremo, lo que podría hacer es crear auténticos monstruos.
Podría crear monstruos, podría crear personas, por ejemplo, que tuvieran mejoradas sus capacidades, incluso intelectuales, si supiéramos bien cómo funciona nuestro cerebro, o cambiar características de estas personas.
¿Convertir gente en soldados, por ejemplo?
Soldados que no tengan miedo, soldados que no sientan dolor. En lo que puedas imaginar, vamos a ver, el ADN es lo que determina todas las capacidades de los seres vivos y, por lo tanto, si uno sabe lo que está haciendo...
¿Francisco quina ponfa?
No, absolutamente no. Te da miedo el que haya un cuchillo que corta en tu casa y que es capaz de cortar jamón con gran precisión y probablemente habrá niños por allí. Eso es peligroso. Simplemente hay que evitar que lo cojan manos que no deberían cogerlo y que no se haga lo que no se debería hacer.
Gattaca, Andrew Nicol, 1997. La genètica, què significa? Poder perfeccionar les característiques físiques i mentals de cada criatura abans de néixer.
In the not too distant future,
en un futur no gaire llunyà, l'ADN ho determinarà tot sobre nosaltres.
Determines where you can work.
Determinarà on treballaràs, amb qui et casaràs i tot el que ets capaç d'aconseguir.
What you're capable of achieving.
Francisco Mujica, microbiòleg.
Anem en positiu. Quins elements de curació, per exemple, pot tenir CRISPR?
Se conocen aproximadament unes 6.000 enfermedades genètiques que afecten a humanos. Eso supone unos 75.000 cambios en la información genética que son responsables de esas más de 6.000 enfermedades genéticas. Con CRISPR se podrían, en principio, rectificar esos errores, digamos, responsables de esas 75.000 variantes que producen enfermedades.
¿Quines malalties, per exemple?
La distrofia muscular, por ejemplo.
¿Es pot curar la distrofia muscular?
Se ha curado en ratones.
¿Quines més?
Hemofilias tipo anemia falciforme, beta-talasemia, retinosis pigmentaria, amaurosis congénita de Leber, distintos tipos de cáncer, infecciones por el virus del SIDA,
Un moment, que estic... Anem a pams.
Hasta 6.000 i pico te les puedo...
Deia, per exemple, virus del SIDA, deia...
Con CRISPR se puede curar, y se ha curado CRISPR en animales adultos, en ratones adultos infectados con el virus del SIDA.
I el càncer, quins tipus de càncer estaríem parlant?
Buah.
Aquest buah és superesperançador.
Sí, son ahora mismo los ensayos clínicos que hay en humanos, que empezaron ya en el año 2015, tienen como objetivo fundamentalmente curar distintos tipos de cáncer.
Curar.
Linfomas, curar, sí.
Francisco, hi ha molta gent que segurament deu pensar, bueno, i esclar, això està molt bé com a base científica i com a teoria, però i la pràctica i això, quan ho sabrem això?
No lo sabemos todavía cuando lo sabremos. Es decir, lo que no se puede es intentar ir más deprisa de lo que se debe ir.
El País. Científics xinesos asseguren haver creat els primers nadons modificats genèticament. Dues nenes xineses precioses, la Lulu i la Nana, van arribar a aquest món plorant, tan sanes com qualsevol altre nadó fa unes setmanes. 26 de novembre de 2018. Quan la Lulu i la Nana eren una sola cèl·lula, una intervenció els va eliminar la porta a través de la qual entra el VIH per infectar la gent. Soc conscient que el meu treball serà polèmic, però crec que les famílies necessiten aquesta tecnologia i per elles estic disposat a acceptar les crítiques. 30 de desembre de 2019, BBC News. La Xina condemna 3 anys de presó al científic que va fer la primera modificació genètica de nadons. Gemma Marfany, professora de genètica de la UB.
Però aquest és el problema que tenim ara. És a dir, on posem els límits?
Aquí és un tema que és una mica, com t'ho dic jo, aigües turbulentes. Sí. Per què? Perquè, evidentment, que hi ha unes directrius i unes normatives en molts països, que, per exemple, a Europa i als Estats Units hi ha normatives que et diuen doncs, fins a quin punt pots manipular o no manipular genèticament i si ja està penalitzat o no. Per exemple, l'experiment que aquest xinès va fer a la Xina estaria aquí penalitzat perquè hi ha una llei concreta que diu que està prohibit manipular genèticament embrions humans per modificar-los. Per tant, això ja hi és. Sí. El que passa és que això està prohibit aquí. Però si te'n vas a la Xina, no està prohibit. De fet, amb aquesta persona l'han posat a la presó no per la utilització de la tecnologia, sinó perquè no és metge. Aquest és un dels problemes que hi ha. La gent diu, doctor, metge. No, doctor perquè ha fet un doctorat, però no és metge, és biofísic. I, per tant, l'han enganxat per aquí, però, de fet, la seva normativa no ho penalitza. L'ètica és una cosa que és variable, perquè depèn del lloc del món on estàs.
Madrid.
Després de la classe magistral del professor Mujica, m'ha quedat claríssim què és això del CRISPR i la seva potència. Ara he quedat amb el doctor Lluís Montoliu aquí, al CSIC, al Centre Nacional de Biotecnologia, per passar de la teoria a la pràctica.
Ara Balears Societat. Lluís Montoliu, la tècnica CRISPR-Cas9 beneficiarà els pacients amb malalties rares. Lluís Montoliu, investigador del CSIC.
Tu treballes concretament en el CRISPR-Cas9. Pots explicar què és exactament el CRISPR-Cas9?
Són eines que ens permeten editar qualsevol gen de qualsevol organisme. Lo mateix que les bactèries fan servir per defendre's del virus, ara, fora de context, ho fem servir per editar els gens. Editar vol dir canviar una lletra. Al genoma tenim 4 lletres, la G, la A, la T i la C. Imagina com una posició hi ha una A. Aquesta A hauria d'haver-hi una T. Ara agafem aquestes eines, les retallem, esborrem la lletra que no volem i posem la lletra que li toca. Doncs aquesta possibilitat, amb aquesta precisió, no la teníem fins ara. Hem de pensar-nos molt, molt bé abans de fer-la servir. Fer-la servir per curar malalties, jo crec que tothom hi estaríem d'acord.
I tant.
Fer-la servir per canviar les capacitats de la gent, el que se'n diu millorar les capacitats de la gent, jo no n'estaria tan segur.
Home, ara ha passat això d'aquest doctor xinès, del
He Jiankui.
Ell què va fer exactament?
Ell el que volia era tenir unes nenes que fossin immunes al virus de la sida. Pensem que aquestes nenes no tenien cap problema, però és que ni tan sols això ho va fer bé, perquè no totes les cèl·lules d'aquestes nenes van tenir la modificació que ell va projectar. Vol dir que diferents parts del seu cos tenen diferents mutacions. Alguna d'elles serà la que voldria, però no totes, no? Jo això ho treballo amb els ratolins. Jo això ho faig i sense cap mena de problemes. A mi me'n surten 20 de ratolins i n'hi ha un que m'interessa, el selecciono i els altres 19 els descarto. Això ho puc fer amb ratolins. Com ho faig, això? amb embrions humans. Com ho faig això amb persones? No és ni prudent ni èticament acceptable.
Vostè experimenta amb ratolins.
Sí.
Val. La pregunta és, quina mania amb els ratolins? Sempre parlem dels ratolins, però si ens assemblem molt pocs els ratolins amb els humans.
En biologia, les apariències sempre enganyen.
Ah.
Si jo t'ensenyo un embrió humà i un embrió de ratolí, veuràs que són gairebé idèntics.
Ah, sí?
Per tant, jo no puc investigar en persones. No és èticament acceptable investigar en persones, però jo puc fer-li la pregunta a aquell gen del ratolí i inferir, a partir del que aprenc, inferir el que li passa al gen de la persona, perquè és el mateix gen.
I, doctor, què fa vostè exactament amb els ratolins? Què investiga amb ells?
Mira, nosaltres investiguem en malalties rares, que són malalties poc freqüents, malalties que afecten a menys d'una de cada 2.000 persones.
El que va passar a l'última marató de TV3?
Justament. Una d'aquestes malalties rares o condicions genètiques es diu albinisme, que és el que jo fa més de 25 anys que estudio. Doncs aquí mateix, sota nostra, tenim de 25 a 30.000 ratolins.
Aquí baix?
Aquí baix, sota nostra.
Lladradons de sucre vol sense motor i un mur de vidre sense mala intenció i els àngels riuen, i els àngels riuen així.
Carai, quants ratolins. Tots tenen nom o què?
Tots tenen una raó de ser i cadascun d'ells és un model animal d'un tipus diferent d'albinisme. Per exemple, mira, aquí posa OCA2. Aquest és un tipus d'albinisme que és molt freqüent a l'Àfrica. Fixa't que els ulls els tenen com vermellosos.
Uh-huh.
Aquests ratolins, de la mateixa manera que les persones que tenen aquest tipus d'albinisme, tenen problemes de visió molt importants.
Uh-huh.
I en aquest cas també tenen una manifestació de pèrdua de pigmentació.
Val, i aquí el CRISPR què fa amb això, per exemple?
Aquest ratolí era un ratolí pigmentat, era un ratolí negre.
Uh-huh.
Però mitjançant el CRISPR li hem incorporat una mutació que és freqüent a les persones que tenen aquest tipus d'albinisme. De tal manera que aquests ratolins són avatars d'aquestes persones que tenen aquesta mateixa mutació.
Jo havia... Ara ho entenc. És a dir, hi ha una persona al carrer...
Sí, que l'hem diagnosticat.
Que l'hem diagnosticat i que l'heu col·locat el que problema que té en aquest ratolí per investigar-lo amb el CRISPR. Per
exactament.
Dir... Ara.
Tot el que no podem fer sobre la persona ho podem fer en aquests ratolins. Per exemple, si hi ha medicaments o si hi ha algunes drogues que podem fer servir per intentar millorar la visió d'aquests ratolins, doncs ho podem provar aquí abans de provar-lo a la persona.
Clar, doctor, és que vostè ho parla des del punt de vista de l'albinisme.
Clar.
Però és que això...
Això serveix per qualsevol malaltia d'origen genètic. Jo t'havia dit que ens havia canviat la vida, aquesta tècnica. Ara ho entens.
Perfectament.
Gemma Marfany, professora de genètica de la UB.
Fins a quin punt els ciutadans podem intervenir en un tema que ens pot afectar tant com és aquest?
Jo crec que és molt important que fem molta educació, molta formació, i que, a més, en aquest tipus de decisions, en aquest tipus de, com diria jo, de decisions sobretot de la bioètica, que cada vegada és més important, hi participi gent més variada. És a dir, no han de ser només una cosa dels científics. Ha de ser una cosa que hi hagin filòsofs, metges, pacients dels que pateixen aquestes malalties, veterinaris, gent que estigui implicada, però sobretot la societat. És que la societat ha de decidir si vol això o no vol això. L'ètica també ha anat canviant, les societats han anat canviant. I per tant, ara potser em sembla que no és desitjable. I jo què sé, imagina't un futur apocalíptic en què les temperatures a la Terra s'hagin aixecat tant de que no hi puguem sobreviure i ens interessi modificar genèticament l'espècie humana per, jo què sé, per anar per l'espai. Bé, doncs potser llavors serà desitjable com a societat. Vull dir, estic posant-ho ja...
L'extrem.
A l'extrem, extrem, extrem. O sigui, el que no es pot frenar és l'avenç del coneixement. El que s'ha de frenar, o com a mínim regular, són les aplicacions d'aquest coneixement. Què és el que volem i què és el que no volem.
Ja, 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 però hi ha gent, per exemple, que ara, als Estats Units, per exemple, que amb unes caixes t'ho venen per internet, si vols, i tu pots fer de científic, fent el
sí,
CRISPR...
Bueno, aquí també els biohackers, sí.
Els biohackers, efectivament, els biohackers.
Sí, bueno, aquest és un altre problema, perquè, esclar, tu ara aquí pots alliberar les eines de CRISPR a la natura sense...
Bueno, això
sense
és un problema.
Concert.
Per tant, tu estaràs en contra dels biohackers.
D'una banda, crec que, en el bon sentit, ells intenten apropar el que és la tecnologia i fer-la com... perquè tothom hi pugui accedir.
Democratització.
Això és el que diuen ells. El problema és què democratitzes i com. Perquè també has de tenir un coneixement previ. Perquè és com dir, mira, jo vull democratitzar que tothom sigui cirurgià. I a tothom li regales un bisturí. Però clar, si no li has donat una formació ni una educació, què faran amb aquell bisturí? probablement es faran mal ells o es faran mal els altres. Per tant, jo no estic en contra, estic en que crec que falta educació i falta formació i la gent ha de saber més.
Coneixes el José Sainer?
Sí, és clar.
I?
Home, és un dels biohackers més coneguts, sí. I, a veure, és una persona que ha de ser intel·ligent perquè va treballar a la NASA i tot durant un temps. Jo discrepo bastant de la seva visió de la ciència. Ell diu que democratitza la ciència. Jo crec que, de fet, la que fa és banalitzar-la.
L'he anat a conèixer.
Ah, sí?
Sí.
Em veieu? Avui farem uns experiments. Outside, hackejar-te els gens no havia estat mai tan fàcil. Netegeu l'espai de treball. Omplim totes aquestes provetes. Ara la mostra és transparent. La Vanguardia, Josiah Sainer és una estrella del biohacking. Aquest doctorat en biofísica i antic científic de la NASA es guanya la vida venent online kits d'enginyeria genètica. Tot el que sigui mort, deseu al congelador. Engadget, he jugat a fer de Déu amb el kit de CRISPR de Diodin. Aquesta granota ha rebut teràpia genètica. Se us ha de veure entusiasmats. Gràcies a tothom per seguir-me aquesta setmana, us ho agraeixo. Ens veiem la setmana que ve i espero que us hagin sortit els experiments. Oakland. I'm in love again.
No, this time is not with my hand. Soc a Oakland, al costat de San Francisco, on he quedat en Josiah Sainer. Ell és doctor en biofísica molecular. En Josiah és un científic peculiar, perquè considera que tothom hauria de poder fer modificacions genètiques des de casa seva.
Hola, com anem? Soc en Josiah. Molt de gust. Igualment, passa. Gràcies. Josiah Sainer, biohacker. Benvingut a Diodin. Som una empresa d'enginyeria genètica, Jordi. Has fet mai enginyeria genètica? No, mai. Mai? Ni en tu mateix? El que fem, bàsicament, és dissenyar i vendre kits amb què la gent pot modificar genèticament organismes a casa. Poden fer el que vulguin, crear gossos voladors, potser.
No. Però, per exemple, què hi ha aquí?
Aquests kits contenen tot el que cal per fer enginyeria genètica. Tenim el millor amic dels científics, que és una pipeta. Tots els medis per cultivar els organismes, l'ADN per modificar-los.
Un moment. Anem a parlar i m'expliques exactament tot això, cap on va i sobretot cap on anem nosaltres.
Trigaré més d'un segon. Tens temps? Sí, d'acord.
Pots explicar què és un biohacker?
Si ho preguntes al govern, et diran que provocarem un apocalipsi zombi. Però en realitat, un biohacker és simplement una persona que fa ciència fora d'un entorn tradicional, és a dir, fora de les universitats o de les grans empreses.
I per què creus que és necessari que s'hagi de fer?
Durant molt de temps, la ciència i la medicina les han controlat molt poques persones. Només els que tenen un doctorat es poden dedicar a la ciència. Només els que tenen el títol de metge es poden dedicar a la medicina. I el govern et diu el que et pots posar al cos i el que no, oi? I aquí és on els biohackers podem ajudar. T'explicaré una història. El 2015 es va aprovar a la Unió Europea un fàrmac que es diu Glibera. Serveix per tractar una malaltia que provoca una acumulació de greix a la sang. Se'n van fer assajos clínics i es va aprovar. Cura la gent que té aquesta malaltia. El van posar a la venda per $1 milió i només se'l va poder permetre una persona. Crec que l'única solució en situacions com aquesta és recórrer gent de fora del sistema mèdic, de fora del sistema del govern que pugui ajudar, com els biohackers. Perquè aquest fàrmac es pot fer per $10.000 i es pot fer servir per tractar i curar aquesta malaltia.
Fins a quin punt al moviment biohacker li ha anat bé l'aparició del CRISPR?
La utilitat del CRISPR és que fa l'enginyeria genètica molt més ràpida i molt més barata perquè en pugui fer tothom.
Anybody can do it.
Mission Bay Conference Center, San Francisco, 4 d'octubre de 2017. Això em modificarà els gens dels músculs per engrandir-me'ls. Fa molt més mal quan entra. Apa, ja està. BBC, l'home que es hackeja el cos. El meu genoma és meu i el modifico quan vull. MIT Technology Review. Josiah Zainar, investigat per practicar la medicina sense llicència.
Jo vaig veure unes imatges teves punxant-te, CRISPR. Què va passar? Clar, va sortir per televisió i molta gent va fer el mateix que tu. Te'n penedeixes d'haver fet allò?
Em vaig injectar perquè volia transmetre un missatge i dir: mireu, aquesta tecnologia és segura. L'hem estudiat prou temps. Utilitzem-la per ajudar la gent. I molta gent ho va interpretar malament i es va pensar que volia modificar-me genèticament per tenir més músculs i ser molt fort. I d'altres ho van copiar pensant que era una manera de cridar l'atenció o de vendre un producte i es va tornar una cosa molt negativa. És culpa meva. No era conscient de les repercussions dels meus actes.
Això no és perillós?
Saps què és més perillós? Deixar morir la gent que no es pot tractar una malaltia. No és perillós donar accés a aquesta tecnologia perquè algun dia farà un bé tan gran que mirarem enrere i ens preguntarem per què en teníem por. Fa poc va contactar amb mi una persona que em va dir que tenia 3 fills. 2 tenien una malaltia coneguda com a distròfia muscular. Si poguéssim tractar aquesta malaltia o detectar-la precoçment o el que sigui, m'és igual si em diuen que és jugar a ser Déu o el diable. Només sé que aquella criatura i els seus pares farien el que calgués perquè fos possible.
Jo t'entenc, eh? Entenc aquest pare, entenc aquesta família, entenc el dolor i el patiment, però a la vegada entenc a mi també des d'un conflicte, diguem-ne, ètic, perquè si anem a que aquestes persones puguin ser curades o que vulguem que aquests nens siguin curats, a la vegada pot haver-hi algú que creï a través d'això alguna mena de maldat que pugui afectar-nos a nosaltres com a civilització.
Cada any moren milions de persones en accidents de trànsit, però si demanes a la gent que renunciï al cotxe, ningú ho acceptarà. Hi haurà algun accident d'enginyeria genètica en què prengui mal algú? Algú farà alguna cosa dolenta? Crec que potser algun dia passarà alguna cosa, però la quantitat de vides que se salvaran, la quantitat de gent que rebrà ajuda, la quantitat de coses noves i fantàstiques que es crearan... Es poden modificar organismes vius, es poden modificar plantes per obtenir aliment, es poden modificar cèl·lules amb finalitats mèdiques, es pot modificar l'ADN per crear coses noves i fantàstiques.
Ja, Josep, això ho hem de regular. És bàsic, ha d'haver-hi algú que ho reguli, això, si no és un perill.
Crec que podem trobar la manera de donar-hi accés a la gent i alhora evitar que cometi errors estúpids. Quan condueixes pel carrer hi ha senyals d'estop. No hi són perquè et vulguem prendre els drets, sinó per impedir que la gent xoqui. Es podrien posar senyals d'estop a l'enginyeria genètica i semàfors vermells que ajudin a no cometre errors, però que permetin a la gent fer el que vulgui a casa seva. Caixes, esperem un moment. És el negoci. Sí.
Quantes caixes et surten cada dia d'aquí?
Normalment entre 50 i 100.
Every day, cada dia?
Sí.
Tu a la gent què li dones? Què pot fer aquesta caixa a casa seva?
La majoria dels nostres kits són educatius. Ensenyen a la gent a fer CRISPR o a editar cèl·lules humanes. Els kits només són una demostració perquè la gent faci servir la imaginació i creï el que vulgui.
Hem parlat molt. Anem a experimentar una mica. Què puc fer jo amb aquest kit?
T'ensenyaré a fer servir el CRISPR per editar genèticament cèl·lules humanes. Què et sembla? D'acord. Et fa il·lusió? Sí. Som-hi. És molt més senzill del que et puguis pensar.
In the summer, he's poking at the poops, round and round.
et podem injectar ADN animal. Ves amb compte.
No, 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 a mi no, eh? Aviam.
Obrim?
Què és aquest líquid?
És ADN i el barrejarem amb aquesta substància. Agafa-ho, fica-ho dins, així. Ara barreja-ho amb això. Molt bé, ara ho afegirem als Jordis petits. Els Jordis petits. I ja està. Ara ens hem d'esperar unes dues setmanes i les cèl·lules quedaran modificades genèticament. És el mateix ADN CRISPR que vaig fer servir per modificar-me els músculs. En aquestes cèl·lules modificarà el mateix gen.
I això pels meus cabells no ho pots arreglar?
No, els nostres kits no són per utilitzar en humans. No permeten modificar-se un mateix. Ensenyen a fer enginyeria genètica. Però tot arribarà. Crec que si la gent treballa en aquestes coses, potser d'aquí 5 o 25 anys, podràs comprar un kit de genètica a la botiga i posar-te'l al cap per tenir tants cabells com vulguis.
Magnífic, m'esperaré aquest temps, doncs.
Gemma Marfany, professora de genètica de la UB.
Tu creus que la gent sap exactament de què li parlem quan diem genètica?
Jo crec que una mica sí, una mica no. Jo crec que és un coneixement intuïtiu. Mira, jo si et dibuixo aquí una doble hèlix, i faig així un dibuix, i li dius a la persona, què és això? I diran, és l'ADN. No sé si saben ben bé el que és, però diran que és ADN. Parlen del Messi i et diuen, té ADN a Barça. No sé si saben ben bé què és l'ADN, però t'ho diuen. És a dir, hi ha com un coneixement bàsic, inconscient, que sí que alguna cosa entenem. Ara, potser no entenem tot el que vol dir, això estic d'acord.
D'aquí uns anys, fer-nos una analítica genètica serà el futur del que seria la medicina?
A veure, jo crec que no és el futur, és el present.
Ja el present?
Ja és el present. Per què et dic que és el present? Mira, doncs, hi ha llocs als Estats Units que quan neix un nadó i no veuen clar, veuen que hi ha una malaltia però no la veuen clar, agafen el seu ADN i la seqüencien tot. I miren quina és la malaltia que pot tenir i si la poden explicar. Jo crec que és que en el futur tindrem una targeta sanitària que donarà accés a part de la nostra informació genètica.
Barcelona. Clínica Diagonal, Barcelona.
Avui he quedat amb el meu amic Àngel Llàcer que ve a fer-se una seqüenciació del genoma. I pensareu, home, per què no te la fas tu? Doncs perquè sóc hipocondríac i a mi ningú m'ha d'explicar ni com ni quan m'he de morir. Ell diu que no, que millor perquè més val prevenir que curar. Doncs molt bé, jo l'acompanyo.
A veure,
Àngel,
ja sóc aquí, ja he arribat. Ja sóc aquí. Què
tal?
Fas?
Com estàs?
Què, però si t'has cagat, o sigui...
Estàs nerviós?
Però si t'has cagat tu,
estàs nerviós?
Gens.
Jo estic cagat per
però
tu.
Però per què?
Perquè no vull que diguin que tens coses dolentes i aquestes coses.
Que però tots tenim coses dolentes.
Ja, però no vull que me les diguin.
Millor que et diguin el dia que t'has de morir, ja
bueno,
està.
Va, anem cap allà, tu. No vull saber res, jo.
Per què no?
Perquè no em dóna la gana, perquè no em dóna la gana. Veus que et dic, sóc hipocondria, què passa?
Però tu no vols saber de què
no.
De, de quin mal... A veure, tota la vida hi ha la cosa catalana. De quin mal hem de morir?
Sí, de quin mal hem de morir?
Una cosa catalana... Hem de saber de quin mal...
Bueno, no la vull saber.
De quin mal hem de morir? Jo vull saber de què...
Doncs per això t'acompanyo.
Àngel Llàcer, director i productor teatral. José Ignacio Lau, metge especialista en genètica clínica.
Que sembla que tinguis por.
Hola, què tal?
Hola.
Jordi, què tal? Aquí el meu amic Àngel.
Hola, encantat. Podeu sentar?
Sí. Li dirà, doctor, quin dia morirà o no?
No, esto no. Lo siento, pero no llegamos a ello.
I com es morirà?
¿Cómo no se morirá? Es lo que vamos a intentar.
¿Cómo no se morirá? Ah. ¿En qué consiste esta prueba?
Sí, nada, la prueba es muy sencilla. Sería análisis de material genético. No, de escupir las celulitas que tienes en la boca. A esta le vamos a extraer el material genético y lo vamos a secuenciar. A mirar qué es lo que hay dentro de lo que hoy se conoce, ¿eh? Porque la genética todavía tiene sus lados que quedan pendientes por encontrar.
¿Cuánto trigan de una sola resultado, más o menos?
Más o menos cuatro semanas y media.
O sea, que tengo un mes y medio de tranquilidad.
¿Y cuánto costa eso?
El precio va de acuerdo a lo que se analice. Es lo más completo, analizar todas las posibilidades, pues estaría alrededor de los 1.500 euros.
¿Y cómo es conviu amb aquesta informació? És a dir, clar, de cop i volta tu saps, l'Àngel sabrà...
Sí.
Perdó, l'Àngel sabrà què?
Él sabrá de qué se tiene que cuidar para mantener la calidad de vida. Y nosotros le vamos a ayudar. Por eso se hace en un entorno médico.
Però, per exemple, li dirà l'Àngel, tens opcions de poder patir un càncer de no sé què.
Escolta, és que clar...
Oh,
No, yo pregunto.
Bueno, es que tú, a ver,
claro, esto también se mira. De hecho, ¿qué posibilidades tendría o qué riesgo tiene por encima del resto de la población a tener determinado tipo de tumor?
¿Y tú això vols saber?
Què?
Quan tingui els resultats de l'Àngel, i depèn del que vegi, li dirà tot? ¿Absolutament tot o depèn de què s'ho guardarà?
No, no nos guardamos nada porque no le voy a decir nada contra lo que no podamos actuar.
Vale, vale. ¿Qué?
¿Ho vols fer encara?
I tant!
Convencido.
Sí, sí, a si no te pasa nada.
Perfecto.
Anem a escupir.
Importante no haber comido nada media hora al menos antes.
Ah, no, no, com no. En dejú. Vinc amb dejú.
Perfecto.
A veure.
Pues mira, muy sencillo. Es un embudo, sería escupir por aquí.
¿Sí?
Y hasta la rayita. No, no te asustes.
Con ahí quiero escupir nada ya.
Mira.
Ay, por favor, quin fàstic.
Es que de sobre te fàstic. ¿De qué te fàstic?
No me fàstic, es que de verte aquí en toda la baba.
Ahí al borde de la línea.
No tens ni saliva, ya.
¿Vols callar?
No te has perdut la vergonya ni la saliva.
Ya está.
Ya está, ¿no?
Ya hemos llegado.
Ya hemos llegado, ya hemos arribado.
Ya hemos llegado.
Ya, ahora dame.
Ah, perfecto.
Entonces, ahora lo que hacemos simplemente es quitar esta rosca.
Mira, eso ya está.
Y lo que hacemos, lo tapamos con esta y
todo el meu ADN
lo movemos para que se mezcle y se preserve hasta que llegue al laboratorio. ¿Lo quieres tocar?
Sí, 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 hombre,
pues
mira.
Ahí lo tienes.
Basté, aquí y al mal que hem de morir. Oh,
un fàstic.
ABC, 16 de setembre de 2019. La democratització dels estudis d'ADN. Els tests genètics, un producte de venda a Amazon, però són fiables? Gemma Marfany, professora de genètica de la UB.
Jo distingiria dos tipus d'anàlisi genètic, el que és per diagnòstic i el que és, com t'ho diria jo, per curiositat, no? És com per jugar. En el cas de la necessitat, jo crec que es fa en hospitals, normalment, o en empreses que es dediquen al diagnòstic genètic i el que vas a buscar és per què a la meva família, doncs, el meu pare era cec i jo vull saber si jo puc transmetre aquesta malaltia als meus fills. I tu vols fer una anàlisi genètic exclusiu d'això. En canvi, tu pots fer-te una anàlisi genètica, doncs, ai, mira, jo vull saber d'on vinc, no? Quins són els meus avantpassats? I això, sobretot, està molt de moda a països que han crescut gràcies a la migració externa, com Estats Units o com Canadà. Llavors, envien el seu ADN per dir, digue'm, d'on vinc.
Però això és una diversió més que una realitat.
Clar, és una diversió, però regales la teva informació genètica, la regales tota.
Estàs parlant, per exemple, d'aquestes webs com 23andMe, que el que busquen també és que tu puguis fer-te el codi genètic a través de la web.
Sí, jo particularment jo no enviaria el meu ADN aquí. Per què? Home, perquè el preu és molt baix. I saps per què és baix? Perquè en el fons el producte ets tu. Quan tu dones el teu ADN, estàs donant l'ADN als teus pares. I estàs donant l'ADN dels teus fills. I estàs donant l'ADN dels teus germans.
Uau.
I dels teus cosins germans. Entens? És a dir, estàs donant dades de moltíssima gent. Hi ha una persona que es diu que és el hacker del genoma, perquè es dedicava a ser hacker quan era jove, ara està en el costat bo de la força, que diu que als Estats Units només amb un 2% canviï el seu ADN en aquestes empreses pot relacionar genèticament el 99% dels americans. És a dir, bàsicament tens l'ADN del 99% dels americans.
Mare de Déu.
I després...
Bueno, tu, Tolòvi, el resultat de la prova?
Aquí està, en este pequeño folleto.
Veig poc verd.
Yo ya, mucho naranja,
El que más destaca es esto, las paredes de los vasos sanguíneos. Puede provocar daño hepático, hipertensión, trombosis, tumores...
No pot ser, amb Jordi Basté. No pot ser, amb Jordi Basté. Àngel Llàcer, director i productor teatral. José Ignacio Lao, metge especialista en genètica clínica.
Bueno, Doctor Lau, ja tenim el resultat de la prova. No miris amb aquesta cara. Ja tens el resultat de la prova?
Pues aquí està. Sí. Aquí està, en este pequeño folleto.
¿Estás segur?
Sí, home, sí.
Segur, eh?
Sí, soc valent.
No os asustéis, ya. Como os comentaba el primer día, aquí solamente vamos a trabajar en pistas para mantener una buena calidad de vida.
Ok, andamos.
Pues lo que tenemos en cuanto a evidencia física, por así decirlo, del ADN, del material genético, es esto.
Veig poc verd.
Ya. Mucho naranja, ¿eh?
Naranja es el riesgo intermedio y el que más se preocupa, el que más tenemos que trabajar, es el rojillo.
El rojo.
El rojo, así
el como sistema inmune y tendencia proinflamatoria.
Longevidad alta.
¡Hombre!
La longevidad, la de la población normal, sin nada que le afecte su capacidad de longevidad.
¿Eso quiere decir que seré viejo?
Esto, por lo menos con calidad de vida, los años que vivas. Aquí vemos que el que más destaca es esto. Las paredes de los vasos sanguíneos. Las paredes. Hay personas que tienen las paredes óptimas.
Las paredes de los vasos sanguíneos.
De los vasos sanguíneos, de las arterias, de las venas.
Per tant, el que diu aquesta prova és que l'Àngel necessita àcid fòlic.
Ese interruptor lo tiene apagado.
Ah.
De la homocisteína, todo lo que puede dar lugar. Hipertensión, trombosis, incluso tumores, entre otras cosas. Por lo tanto, de ahora en adelante, en los chequeos, siempre habría que determinarle la homocisteína en ayunas. Tenemos que actuar sobre ella, dar la prensa.
O sea, yo tengo una tendencia al ictus y al infarto.
Por este factor.
Vale. ¿Cómo lo tengo que controlar esto?
La alimentación. Vegetales, mientras más verde la hoja, pues mucho
verde.
Mejor.
Verde. Y si yo como eso, tendré menos riesgo de tener ictus.
Tendrás más probabilidad de tener buenos niveles de esa vitamina activada.
Que no em parla clar, aquest senyor.
Podría tenerla.
Val, perfecte,
que podría tenerla. Vamos a ir a lo positivo, a lo bueno.
Mira, algo sí, algo positivo.
A lo bueno. Está el tema de potencial de longevidad.
O sigui, no tindré demència senil,
al menos por este factor, no. La capacidad de pensar, sí. de producir la creatividad. Hay otro gen que miramos, la dopamina, que es como la gasolina que necesitamos a nivel
de cortisol.
Ahí está, tienes la mejor variante. O sea que para trabajo intelectual...
La mejor variante de dopamina, Tim.
La capacidad de regular la serotonina muy bien.
Se me ve bastante equilibrado a mí.
Mucho, mucho. Las experiencias placenteras, agradables, las disfrutas con mayor intensidad que otras personas. Dentro de ello el sexo también.
Ay.
De lo que tenemos que cuidar. Salud del intestino, tendencia a la inflamación.
Yo tengo una manía, que es, abans de cada actuación, una cola... ¿Y un paracetamol?
El paracetamol, mal asunto, puede provocar daño hepático. Hay unas combinaciones genéticas que hace que ahorres energía en forma de grasa.
Yo estoy gordito siempre.
Obesidad central. Esto lo tenemos desde el paleolítico, se llama genotipo ahorrador.
Prehistórico, me va a echar a la prehistoria.
Y hay que cuidar el hígado, suplementos, medicamentos y también lo que comemos, cómo, qué y cuándo.
¿Y todo eso, doctor? ¿Cómo cambiará la medicina?
Pues es la medicina de precisión. Las recomendaciones de la nutrición van a ser en función de las características de cada cual. ¿Qué es lo que debes comer para dormir bien? ¿Qué es lo que debes comer para no tener la homocisteína alta? Otra es los medicamentos como tal.
Tot això, doctor, ens porta a una medicina, que, segons interpreto de les seves paraules, que en lloc de dir mal de cap, paracetamol, estic una mica encostipat, ibuprofeno, agafarem i la medicina, en lloc de ser global, serà personalitzada.
Esto es. Este medicamento y qué dosis que te asegura que funciona y sobre todo que no tengas toxicidad, que no tengas efectos adversos.
Doctor,
yo pienso que para toda persona, por muy bien que se sienta, por muy bien que crea que lo está haciendo, esto siempre le va a dar pistas para hacerlo mejor y sobre todo para evitar.
Ah, o sigui, a mí me has portado aquí de conejito de indias. O sigui, tú me has portado aquí porque tú vols fer tú.
No. Yo he vist...
Ja, però jo me'n vaig d'aquí sabent que puc tenir un ictus fàcilment. Tu vols saber això?
No, jo vull saber que tindré una vida sexual molt potent.
Això és el que t'ha, però això no té res a veure.
Un moment.
Què vol dir?
Tu mira aquí.
Ara què?
Felicitats, Àngel. Et felicito per haver passat aquesta prova i haver-la passat amb nota. Fet que demostra que els camins de la genètica són inescrutables.
I que jo sóc un fucker.
Encara estic en estat de xoc. Està claríssim, la genètica és la revolució mèdica del segle XXI.
Ara sí que som un llibre obert. La seqüenciació del nostre genoma ens permet saber com estem programats. No de quin mal hem de morir, de quin mal podem morir i com trobar solucions.
Tu això vols saber?
Arriba una medicina feta a mida. I aquí no s'acaba el tema. Som a l'era CRISPR, el descobriment que ens canviarà la vida. Tallar i enganxar el genoma humà acabarà amb malalties com el càncer, el VIH, l'Alzheimer, la distròfia muscular... Que no pari la investigació. I el més important, que aquests avenços arribin a tothom.
Jo t'havia dit que ens havia canviat la vida, aquesta tècnica.
CRISPR, no ho oblideu. Una tecnologia d'edició genètica barata, ràpida i accessible. Potser massa accessible i tot.
Democratització.
Això és el que diuen ells.
El debat ètic està servit. L'home ha de fer de Déu, crear home soldat, nadons a la carta, superhumans...
Quina por em fa.
Sé el que em direu. Esté, no et flipis, això és ciència-ficció, no pot ser. D'acord? Ara encara no, però i en un futur? Dependrà de tots nosaltres que decidim el que ha de ser i el que no.
Direcció Rosa Olutxa. tv3.cat/nopotser és una producció de Televisió de Catalunya amb la col·laboració de la Vinya Audiovisual. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 2020.